plorera tremenda. Déu meu, senyor. Bueno, en tot cas, clàssic dels 80, Alpha Bill.
Sí, sí, Alpha Bill, que bueno, tenen aquesta i Big in Japan, i han triat aquesta una mica com això de jove per sempre, no? Que de fet, l'ideal romàntic, tu ets jove per sempre si et mors. És a dir,
clar, és clar, a dir, l'antiedat.
El club dels 27, que se'n deia, no? Els cadàvers joves.
Un cadàver jove, és a dir, i maco és que si et mors jove, i aleshores que realment...
Home, quantes preguntes ens podem fer del club del 27 famós? Kurt Cobain va fer 30 anys ara que es va morir.
Sí.
O sigui, fa més anys que es va morir que no pas els anys que tenia, no?
No va conèixer internet.
No, home, clar que no va conèixer internet. Aquest senyor hauria tingut ara 57 anys.
Sí.
Kurt Cobain, com seria?
Guapíssim.
Sí.
No ho sabem. Segur.
O no.
Bueno, en tot cas, s'ha instal·lat aquest, deies abans, aquest imaginari col·lectiu en què envellir és alguna cosa negativa.
Mira, si ens centrem en el llenguatge, ho hem normalitzat completament així. Anna Freixas, que és escriptora, professora universitària, va publicar un llibre que es diu Jo vieja, Capitán Swing, en el que explica que per culpa de l'eufemisme han convertit la paraula vell i vella en un concepte pejoratiu. Deim persones grans, deim ancians, deim tercera edat, per evitar la paraula vell, no? Perquè es relaciona vell amb una idea negativa. Però ella el que reivindica és que li diguin vella, perquè ser vell no té res de dolent, sinó que implica un munt de coses, des de la serenor, la saviesa, poder dir el que et doni la gana, és a dir, que hi ha moltes coses bones en la bellesa, no? I també diu que és molt habitual comentar, per exemple, frases com "em sento jove", i ella diu: podríem dir perfectament "em sento bé". Per què sentir-se jove és bo i fer-se vell o sentir-se vell és dolent, no? I és que és vera que podríem pensar que quan et fas vell et fa mal tot, no hi veus, no t'hi sents, et penja tot, et falla tot, però quan ets jove també et fa mal l'ànima, també els teus sentiments estan fets un embolic, per tant també et sents malament, te la sua tot i també tens la impressió que falla tot i que et falla tothom, a més, no? Quan ets adolescent. Per tant, no sé si el llenguatge canvia la realitat, però sí que contribueix a mostrar-la i a veure-la d'una manera determinada, no? I si sempre sentim coses com "juventud divino tesoro", o "sembles més jove", no? O "que bé que et conserves", o "qui tingués la teva edat", com a comentaris positius, i en canvi sentim "tita vella", "vell verd", "xaruc", "boomer" com a insults, és molt difícil.
Ai, boomer, no? Jo m'ho pensava que trauria el tema, però efectivament, clar, ara, boomer, ja, és que ha arribat al punt que gent de 30 anys diu que jo sóc un boomer. Mira, acabem ja amb el tema aquest. O gent de 20 i pico que diu, com que no entenc això, sóc un boomer. Escolta, que no sabem com el diu.
No, però a més com a cosa pejorativa.
Com a molt negatiu.
No, és a dir, sí. Tot el que sigui jove és bo, tot el que sigui vell és dolent. No, no hauria de ser així. I si ens fixam en la ficció, de fet, ara estic pensant en els contes de Charles Dickens, no?
Tampoc, sí, sí. O els Grimm.
Els dolents sempre són vells.
Sí, sempre són avis.
No? Llavors... O les bruixes mateixes, no? El concepte de bruixa són dones que ja no són desitjables, que ja són dones que són grans. I, per tant, tenim tot aquest ideari que ens fa pensar que la bellesa és dolenta i negativa, quan no hauria de ser així.
Sí, hi ha un detallet que, evidentment, si ets vell, estàs més a prop de la mort que si ets jove. Aquest detallet que no el fa... O sigui, el fet d'anar amb vellir és que t'estàs apropant al final. Però sí que és veritat, jo crec que més que assumir les bondats de la joventut, el que hauries de defensar les bondats que té fer-se gran, és a dir, l'experiència, la serenor, veure la pel·lícula, entendre el món una mica, doncs jo crec, o haver creat alguna cosa que val la pena, jo crec que és això. I a part és molt injust, perquè moltes famílies i molta gent que té aquest discurs de que fantàstic és ser jove, arriben a final de mes perquè hi ha senyors grans que estan a la família,
sí, senyor,
o que poden viure en un pis perquè el van comprar els seus pares als seus avis. És a dir, hi ha una mena...
El pis de la iaia.
Hòstia, quina feina més de puta mare que tinc jo perquè sóc jove. No, estàs visquent en aquest pis de la iaia, vull dir-te que... Oh.
Però aquesta és la cançó de McCartney, bueno, dels Beatles, però de McCartney.
Sí.
I aquest no és McCartney.
No, aquest és Barry Gibb.
Ah, és Barry Gibb, aquest?
Sí, sí. Saps que som fanàtics de les versions.
Hosti, sí, a mi també m'agrada.
I aleshores, és molt divertida aquesta cançó, perquè és veritat que és dels Beatles, que la va composar McCartney, però quan tenia 20 anys. I ell va posar...
Pensava, quan tingui 64 anys, què? No?
Jo sempre he pensat que quan va complir 64, que ja fa temps...
Sí, ja fa dies.
Hauria de pensar, dir... Fem això.
No, la va cantar, després.
No, ja.
Però vaja, sí.
Però bueno, aquesta idea de quan tingui aquesta edat estaré tranquil, tindré... O sigui, hauré trobat el meu lloc en el món, és una idea que jo crec que bueno, que és part de la idea positiva.
No, però s'està perdent també, perquè com que ens costa reconèixer el propi envelliment, també ens costa identificar-nos amb les persones grans, no?
Clar.
I com que tot està pensat per prometre's l'eterna joventut i tot està dissenyat pels joves, fa l'efecte que nosaltres no serem mai vells. no? I no volem ser-ho perquè ens fa l'efecte que els vells fan nosa. I per què fan nosa?
Doncs i no perquè... encaixen en aquest món.
No, exacte, no, perquè són l'evidència, no, d'allò que la indústria i la societat s'entesta a amagar, no? Ja ningú parla dels vells venerables, amb respecte, amb estima i tot això, no? Quan, pensant les meves àvies, que eren dones molt sàvies, que se'n fotien de tot perquè la seva edat s'ho podien permetre, no es tallaven ni un pèl, no tenien pèls a la llengua, un dels meus avis era molt culte, l'altre tenia molta imaginació, li agradava molt la natura, tenia cura de les plantes, tenia un hort, etc. I era gent de la qual podies aprendre moltes coses, no? És a dir que, al final, la imatge de l'avi sí que la tenim com a molt ben considerada, però no tenim ben considerat el ser vell i el nosaltres fer-nos vells. Mm. Això és el que... És vera que fa l'efecte que cada vegada les persones grans tinguin obligacions de amagar la seva edat i d'amagar Ventura fer les coses que li farien ganes fer i que, com explicava en Celia al començament en el seu correu electrònic, estan com obligades a fer esport, a fer com una vida social.
Mira, hem rebut un missatge d'una oient que està farta d'això. L'Antonieta diu, és cansadíssim jubilar-se, voler badar senzillament això i estar envoltada de gent que tota l'estona et vol incloure cursets, gimnasos, xerrades, sopars, viatges i més coses que en el fons t'esclavitzen.
És que és una pressió constant.
Enyorar-se a tornar a la feina. Sí, de totes maneres, o sigui, també la idea de que tot va tan ràpid que el món és impossible que ho entengui. No? Abans l'avi tenia com una opinió la qual la senties, no? Deia, sí, sí. El que deia l'avi, el respectaves dintre, tenia la seva opinió. Mm. És a dir, ara és com, què diu aquest senyor d'un món que ha mutat 4 vegades? És a dir, no tens això. I després també jo crec que té molt, molt a veure amb la contracultura dels 60, no? Que va dir que no volia acceptar l'autoritat de l'experiència. És a dir, més igual que... M'agrada això perquè és nou, encara que l'antic sigui millor, més igual. És bo perquè és nou. Mm. I aleshores és carregar-te, cada generació, carregar-te tot el que s'ha fet. Aleshores és un desgavell.
I el que seria guai és que es posessin de moda les arrugues, no? Els cabells blancs, que no haguéssim tota l'estona de veure'ns joves per veure'ns bé, ni necessitàssim vestir-nos com adolescents per sentir-nos joves.
Mira, no sé si coneixeu, ara m'heu fet pensar, en una muralista fantàstica que vam entrevistar fa unes setmanes, que es diu Marina Capdevila, mm-hmm. que pinta per tot el món parets gegantines. A Catalunya hi ha un parell de llocs.
Avientes muralista, no muralista.
Muralista, de murals, que pinta parets. I que pinta parets d'àvies.
Clar,
d'àvies de
sí,
molts colors i tot això, les has vist?
Molt guapes.
Meravellós, asseguts a les seves cadires de plàstic i tot això, però meravelloses, estupendes, que es posen de moda i ja està.
I tant.
Bé, anirem acabant, i això vol dir sempre que fem un final. Okay. Aquest final d'avui què és sobre el fer-se gran?
Volem acabar amb el final d'una gran pel·lícula que parla d'envellir, però d'una manera molt especial.
Hi ha gent que neix per estar asseguda a la vora d'un riu. N'hi ha d'altres que els cauen llamps. N'hi ha que tenen bona oïda per la música. N'hi ha que són artistes. N'hi ha que neden. N'hi ha que en saben molt de botons. N'hi ha que reciten Shakespeare. N'hi ha que són mares. Hi ha gent que balla.
Ara m'ha entrat ganes de mirar-me-la.
El curiós cas de Benjamin Button.
Oh. Aquell Brad Pitt que anava enrere, eh?
Sí, sí, que comença amb 70 anys, em sembla, sí, segons sí. El relat de Scott Fitzgerald, i va restant anys.
Perquè està basada en novel·la de Scott Fitzgerald. Mm. David Fincher va rodar la pel·lícula.
D'altres maneres, Brad Pitt és igual, perquè sembla que té 60 tacos i el veus i dius, hòstia, tio.
És que sembla que sigui una autobiografia. Exacte, bueno, una biografia.
Un biopic.
Exacte.
És increïble. El Brad Pitt és insuportable.
Insuportable.
Bé, les 11 i 9 minuts, no, reivindiquem l'arruga, doncs ja està.
Brad Pitt, sí.
No estàs de moda.
Exacte.
Que vagi bé. Gràcies, Lluís Ramis, gràcies.
Que vagi molt bé, una ferrada molt forta.
Igualment.
Lliure, amb Xavi Bundó. Ai, els dilluns! No t'apassionen els dilluns? El sol brilla amb més força, el mar fa més olor de mar, la gent somriu, com m'agraden els dilluns. I els dijous també.
Eurodreams, el joc de loteries i apuestes de l'Estado, pot fer que els dilluns i els dijous siguin els teus dies preferits. Perquè amb Eurodreams pots guanyar 20.000 euros al mes durant 30 anys i molts premis més. No t'oblidis d'Eurodreams, perquè si ja hi ha 9 guanyadors a Espanya, tu podries ser el següent. Eurodreams.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. En porta-te'l per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac. Els guardons que reconeixen persones i projectes que fan millor la nostra societat. El dimarts 9 d'abril, a 8:15 del vespre, al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc, amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies, els guardonats de l'escenari i les actuacions en directe de Paul Finn i Maria Jaume. Seguiu tots els detalls de la gala en directe a l'estreaming de RAC1.cat. El dimarts 9 d'abril, a 8:15 del vespre, torna al Drac. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som un.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC1.
Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans, els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Gordo, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg va.
El món a RAC1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
RAC1. Tots som 1. RAC1.
Aquest dimarts, els partits d'anada dels quarts de final de la Champions a RAC1, amb Jaume Molló. A partir de 8:15, dos partidassos. El Santiago Bernabéu, Real Madrid-Manchester City, amb Damià López, Dani Solsona i Albert Blaya. Un cop més Guardiola a l'estadi del 2-6, del puto amo i del país patí. I a Londres, Arsenal-Bayern de Munic, amb Gerard Ballera i Joan Camí. Aquest dimarts, els quarts de la Champions comencen a RAC1. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada amb tota la prèvia del PSG-Barça.
RAC1. Tots som 1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
2 minuts i arribarem a 11:45 del matí.
El dia 7 de juliol de 2016, una dona de 18 anys va presentar una denúncia contra 5 homes per una agressió sexual esdevinguda a Pamplona durant les festes de Sant Fermín. Jauria és la reconstrucció emocional d'un judici que va marcar un abans i un després en el tractament social, polític i jurídic de l'agressió sexual al nostre país. Una ficció documental únicament construïda amb les declaracions judicials de totes les persones implicades.
Així arrenca Jauria, aquesta obra de teatre documental que reconstrueix el cas de la manada a partir de les declaracions del judici dels acusats i de la víctima. Amb aquest àudio, l'obra adverteix ja de bon començament als espectadors que tot, absolutament tot, el text que escoltaran els següents 90 minuts és real, paraula per paraula, i això és significatiu, i fan bé de recordar-ho, perquè tot i que va ser un cas i un judici molt... probablement massa mediàtics, massa seguits, fins i tot fa un mes Netflix va estrenar el documental No estàs sola, però tot i això, tot i que el que hem sentit, tot el que hem sentit d'aquest cas, encara hi ha declaracions que sents al teatre, paraules i sobretot fets que si no t'ho diguessin no et creuries que són reals. Escrita pel Jordi Casanovas, dirigida pel Miguel de l'Arco, Jauria es va estrenar dijous al Teatre Romea amb un repartiment meravellós, amb l'Àngela Cervantes, el Quim Ávila, l'Artur Busquets, el Francesc Cuellar, el Carlos Cueva i el David Menéndez. Avui ens acompanyen dos d'aquest grup, que són dos dels protagonistes, l'Àngela Cervantes i el Carlos Cuevas. Com esteu? Bon dia.
Hola, bon dia.
Feu una cara de cansats de nassos, eh?
Sí, és
que acabem
tard.
Una mica, jo crec. Que
sigut... Acabeu tard i és intens.
Sí, també ha sigut com, jo crec que ha sigut com l'arranque ara aquesta setmana, i llavors, clar, veníem una mica de tornar els nervis de l'estrena i arrencar Barcelona, que al final també desgasta una mica, però bueno, ara ja hem començat.
Sí, setmana grossa aquesta, perquè setmana d'estrena, molta promoció, i veníem de fer gira, que fèiem 3 funcions setmanals i ara n'estem fent, en farem 8, no? Em sembla 7
8 per setmana, eh?
Sí, no? De dimarts a diumenge i dijous 2... perquè fem escolars al matí, cosa que ens fa molta il·lusió.
Escolars?
Fem matinals per instituts, que creiem que és molt important i que i ens fa com vertigen també, que... Bueno, ens fa molta il·lusió.
Ja l'heu feta, la primera d'escolars?
En vam fer una a Figueres, sí.
I?
I va anar increïble.
Sí, sí, per mi, jo no havia fet gaire teatre i mai havia fet una matinal per instituts, i em van preparar molt, perquè al final també, bueno, a vegades es comenta molt, es xerra o no s'està molt atent, llavors feia una mica de respecte, i va ser començar a parlar i un silenci absolut, super atents, emocionava de veure la platea plena de xavals, super, super concentrats, no?
Hi ha un col·loqui al final amb els nanos o no?
S'està treballant en que pugui ser. A nosaltres ens agradaria també poder compartir l'experiència per tot el que genera l'obra, i com a artistes també ens ve de gust que hi hagi un intercanvi.
No, però ho dic perquè, evidentment, amb obres matinals d'escolars, per entendre'ns, els debats, quan són divertits, de fas una comèdia, una cosa que entra molt suau i tot això, és una cosa, això és una altra, eh?
Sí.
Veurem, no tenim la resposta encara, i a mi m'agradaria que fos possible.
El resultat va ser això, que vau veure un silenci absolut? O sigui, us va sorprendre això, que hi hagués una mena de tensió fins i tot ambiental amb els nanos adolescents?
Sí, sí, a mi em va atrapar molt i em va emocionar molt, saps? Aquest silenci, aquest dia concret, i amb la platea plena de nois joves, que crec que és per ells, saps? Al final, a mi és el que més m'omple.
Romea, és el primer cop?
Sí.
Sí.
Dels dos?
Sí. Per tota la companyia, de fet.
Ah, sí?
Sí.
Ara, el David va estar, no?
Sí, sí, fent, sí. Sí, és veritat, sí.
Fa impacte, no?
Fa il·lusió.
És preciós, el teatre. Sí. És una cosa molt, molt, molt bonica i molt especial, no sé, hi ha algú...
Sí, té molt teatre històric, no? O sigui, bé, t'imagines tota la gent que ha passat per allà, jo me'ls imagino tots, un per un.
Dels que has vist, a més o més.
I dels que no he vist, allà a la Xirgo, tothom allà, com... Veus sobre aquelles taules, el Raval, a mi em fa molta il·lusió. O sigui, jo de petit, quan volia ser actor, jo volia estar al Romea.
L'escenari clau era el Romea, clar.
Un dels claus. Sí.
Estem parlant d'una obra de teatre documental que reprodueix, com dèiem, les declaracions del judici de la Manada, paraula per paraula, d'un cas duríssim. Clar, no sé si dir a la gent que vingui que estigui preparada per això.
Sí, jo crec que jo, per exemple, les meves amistats, la gent del meu entorn, no és una funció que digui heu de venir, saps, no us la podeu perdre. Jo la vull compartir i m'agradaria que vingués el màxim de gent possible, perquè crec que fa un bé, però alhora crec que has d'estar preparada i preparat per veure el que veuràs, no? No és una obra que... et pot moure moltes coses i crec que has de saber el que vas a veure, i crec que ja ho sap la gent.
Sí. L'altre dia vaig llegir un tuit brillantíssim de la Laura Serra del diari Ara, com sempre, que m'agrada molt sempre el que escriu, que deia que és una obra fàcil de veure però difícil de digerir.
Que te la portes a casa.
Sí, te l'endús a casa, però que veient-la no és explícita, no és agressiva, no és
morbosa,
exacte, molt bé, no és morbosa, i però sí que després et genera et remou i et genera un sediment que t'endús a casa.
Quan us va arribar el text i la possibilitat de fer-ho, i us ho veu llegir, què?
Jo l'havia vist a Madrid, vaig tenir la sort de...
Ah, clar, tu la vas poder veure.
És
que es va estrenar, no ho he dit, perdó, el 2019 ja,
sí.
A Madrid, aquest text, que és original del Casanovas, eh? No
sí,
és que
sí,
hi hagi una adaptació ara nova, es va estrenar primer a Madrid.
Sí, I em va arribar moltíssim, de fet la vaig repetir per compartir-la amb una amiga, i llavors quan em va arribar el càsting, sabia el que venia. Llavors recordo que va ser un càsting d'aquests que dius, si no m'agafen, això que també m'estalvio, no? Com aquest viatge...
Perquè feia por, eh?
Feia por. Feia molt, o sigui, por i com molt de respecte, no? Del que venia i del que s'havia d'explicar. Però mira, al final va ser que sí, vaig tenir la sort que el càsting estava tant el Jordi com el Miguel i la Carla Tobias, que també és l'ajudant de direcció, i va ser un càsting molt bonic i a vegades també em va anar bé també a mi mateixa, no? per veure si podia transitar com aquests jocs i sí, al final va ser que sí, llavors va ser com, bueno, doncs llavors en el moment no sabia si estava preparada, però hi havia algú que confiava molt en el Miguel, en el Jordi i la Carla, que si ells ho veien, doncs potser al principi jo havia no estat tan preparada, però si ells confiaven, doncs confiar que ho podia fer, i a poc a poc ha sigut com un procés molt, molt lent d'anar-ho veient.
Carlos?
Bé, jo vaig rebre la proposta el maig de l'any passat.
Tu no havies vist Jauria?
No l'havia vist, perquè va ser una mica el context de la pandèmia. Bueno, per feina no devia estar jo a Madrid, i després la pandèmia, no la vaig poder veure, n'havia sentit a parlar absolutament, i me'l vaig llegir d'una sentada, en una hora i mitja o dues me'l vaig llegir, vaig trucar al meu representant i li vaig dir: bloquegem les dates, agafem-nos el màstil, ja pot trucar qui vulgui, que això ho hem de fer. I és el que ha passat. Bueno, jo vaig voler-ho fer molt per compromís, per l'acte polític que crec que representa explicar això en teatre, en directe, i també per les meves ganes de tornar a fer teatre, que feia 5 anys que no em feia, tenia moltes ganes, i em semblava el combo perfecte. Miguel de l'Arco, Jordi Casanovas, equipazo, un text brutal, Teatre Romea, tot era un sí.
Per què ho veies tan clar, que aquesta història s'havia d'explicar i havia d'aconseguir alguna cosa en l'espectador?
Perquè hi ha molta feina a fer. Perquè jo tinc la sensació que hi ha molta feina a fer, no? Que s'ha fet molta feina, però que ja ens en queda molta, i sobretot jo, pel que respecte a la meva parcel·la, els tios, els hi queda molta feina.
Que vinguin a veure els homes.
Sí, ens queda molta feina a fer, sí. Sí, 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 sí. Crec que hi ha una base de comportaments, de comentaris, de cachondeo entre els tios que validen un seguit de comportaments que després poden derivar en coses molt perilloses. O sigui, jo no he vist mai un cas així de greu en directe, ni en el meu entorn proper, ni a prop, però sí he vist l'espurna que acaba derivant en aquest tipus de comportaments, que és el caldo de cultiu de la cultura de violació, dels quals, malauradament, n'hem format tots part, i en formem tots part a través de bromes, comentaris, i tenim una feina de revisar i a parar i a ser tallafoc i a dir: no, per mi no passa, jo vull ser una paret de formigó contra això i no un canal a través del qual se'ns pot escolar l'aigua.
Saps que aquesta, l'obra de teatre, quan es va estrenar, em sembla que no hi havia hagut encara la sentència? No,
la definitiva
la primera,
no.
Oi que no?
La definitiva al Suprem no, n'hi havia dues.
Exacte. I va haver-hi crítiques, clar. Hi havia... Crec que van rebre pintades fins i tot, oi? Sí. En això veu dubtar en algun moment de la motivació, eh? Perquè jo puc entendre que et posen una situació incòmoda, que
sí,
és...
Sí.
Nosaltres tenim clar des d'on volem explicar, però algú pot no semblar-li bé, fins i tot de l'entorn de la víctima, etcètera, etcètera, no?
Jo, mira, no m'ho havia plantejat fins que el primer dia d'assaig ens va explicar el Miguel tot això i ens va explicar...
Es va posar en context el que havia passat a Madrid.
Sí, I ens va dir això, no?, que les pintades del teatre, el FAC Monetitzar Drama, que van pintar, i allà, em va venir tot, saps? I vaig dir: hòstia, vale, o sigui, ho entenc, no m'havia passat pel cap en cap moment. A més, no sé, estem fent teatre, tampoc estem fent no és algo pel que fas per guanyar diners, saps? Llavors no m'havia passat pel cap, però al dir-ho sí que hi vaig pensar i també ho entenc, però hi ha un punt de que, com crec que el motor des del que el fem és pur i és perquè ens mou a nosaltres, i perquè jo crec que, bueno, jo sóc actriu per explicar aquest tipus d'històries, i llavors la veritat és que jo estic tranquil·la amb això. No.
Val a dir també que aquesta obra està feta amb el consentiment, i no només el consentiment, sinó l'encoratjament de la denunciant i del seu entorn familiar.
Sí, eh?
Sí, sí, absolutament. Això és claríssim. Tant el Jordi Casanovas com el Miguel de l'Arco es van posar en contacte amb ella i el seu entorn abans de posar-se a escriure una sola línia, i ens arriba que està tot ok, i que fins i tot volen que s'expliqui aquesta història.
El chico que me estaba dando el beso me tenía agarrada de la mano y tiró de mí hacia el portal. Y luego había otro chico, que creo que era el que estaba yendo y viniendo todo el rato en el trayecto, que también me metió en el portal con ellos. Me agarró también de la muñeca y me metió.
No que yo lo recuerde.
A mí me sorprendió mucho la forma en que me introdujeron en el portal, porque no lo entendía. No pensaba que iba a pasar lo que luego sucedió.
No recuerdo...
Quin desgaste fer l'obra? És que ara sentint-vos... quin desgaste aquesta obra? Especialment per tu, Àngela, diria.
Sí, sí. Sí, sí, és cansada emocionalment i també mentalment, perquè sobretot és més el... Que tinc pocs moments com d'alegria, saps? Sí que és veritat que quan acaba la funció hi ha un punt com de dir, uah, vale, quan ha anat tot bé i s'ha explicat bé la història i estic com contenta, però ja estic com pensant en el dia següent, no? Hòstia, demà també s'ha de fer el viatge i s'ha de fer com s'ha de fer perquè sento un compromís. Llavors és com, crec que em desgasta més aquesta responsabilitat i com aquesta pressió que no al final a la feina en si, no? O sigui, si ens centrem com en la feina que faig cada dia, la puc fer, és com tot el run-run que porto durant molt de temps i ara, pues, doncs, cada dia pensant en la funció del dia següent.
Clar, perquè evidentment t'ha portat per llocs lletjos aquesta obra.
Sí, sí, al final també jo treballo amb diferents tipus de material i no sempre és el mateix, no? I perquè ha d'estar viu i cada dia és una cosa diferent, no? Però sí que saps el que pot estar movent a la platea. Al final, el fet, el que sigui en acte teatral, hi ha algú com catàrtic que no saps tot el que està movent a l'altre. Llavors, és molt emocionant, però alhora sents molta responsabilitat de tot el que està passant, no? I a vegades ja només el pensar en totes les dones que hi ha una platea, doncs m'emociona i em dona molt de respecte també.
Ha passat alguna cosa ja? Que s'hagi acostat algú al final o que us hagi fet saber amb situacions personals, particulars, que no cal entrar-hi, eh? Però que us hagin dit, bueno, no sé què exactament, eh? Però...
A mi no m'ha passat encara. Sí, moltes dones que m'han demanat una abraçada al sortir.
Sí, eh?
Això sí, sí.
T'han demanat una abraçada?
Sí.
Sí, però t'han esperat del públic per fer-te una abraçada a la sortida?
Sí.
Hòstia, això és brutal, eh?
Sí, sí.
I en el teu cas, Carlos, saps si algú altre ha fet arribar algun missatge, alguna cosa a la companyia?
Sabem que això a Madrid va passar molt, per tant intuïm que aquí també passarà, però jo el que veig és un profund respecte i una sensació d'indignació molt grossa quan hi ha aplaudiments, o sigui, els aplaudiments del final.
També nosaltres... Els aplaudiments, fixa't, és molt interessant,
hi ha això. Gent que, o sigui, hi ha gent que aplaudeix de rabiar com si fos una manifestació i veus que hi ha gent que no voldria, que aplaudeix l'espectacle però que no voldria estar aplaudint pel que acaba de veure. I nosaltres també a l'hora de saludar també saludem molt continguts, o sigui, quan tu vas a veure teatre els actors sempre saluden somrient
feliços.
I feliços, nosaltres sortim continguts i serens perquè sabem que l'espectacle ha remogut molt el públic i probablement hi ha gent que mentre nosaltres saludem està remoguda, llavors nosaltres, bueno, estem prudents.
És que com el salt de l'espectador d'entendre-us com a personatges i després com a actors tan ràpid...
Això passa, ens ha dit gent. A mi m'està passant gent a la sortida que em diu, hòstia, no et voldria ni abraçar, tio.
Fins i tot d'amistat, no?
Amics que et veu. Sí, sí, l'altre dia la Noé... Sí, sí. Bueno, una amiga em va dir, tio, no t'abraçaria ara, no... I ho entenc, vull dir que nosaltres també sortim del teatre prudents, no sortim com festius i celebratius, sinó que entenem que allò ha deixat un sediment i que s'ha de pair.
Això li he preguntat a l'Àngela, però en el vostre cas també, clar, per motius diferents, però esteu fent un paper de gent que probablement per dintre penseu quin fàstic, no?, en tot.
Com a persona segur, nosaltres interpretem els agressors, els advocats dels agressors, els advocats de la defensa i finalment els jutges que jutgen tota la causa. I ens ha col·locat en llocs molt incòmodes i com a ciutadà i com a persona tinc una opinió claríssima i molt condemnatòria d'aquesta gent, però com a actors no podem jutjar-los perquè si no explicaríem bé la història.
No hi arribaries.
Clar. No hi arribaríem, no li generaríem a ell el que li generarem. Nosaltres ens hem hagut de col·locar llocs superincòmodes que no voldríem estar reproduint, però que si no anem fem aquesta feina fina i de risc no funcionaria l'espectacle i no s'entendria des de fora el que va succeir.
És que m'interessa molt també fins i tot la relació que teniu vosaltres, perquè de normal els actors que van... Pot haver-hi tensió i pot haver-hi fins i tot estima en moments determinats, però depèn de les obres. En aquesta, com us relacioneu? Ja personalment, diria, perquè després d'aquesta descàrrega de molts aspectes, tu, Àngela, respecte d'ells i ells respecte de tu, com teniu la relació un cop s'ha acabat allò?
Hi ha molt de respecte, no? Sí. Jo crec que hem generat un cuide, un respecte, un... sabem que l'obra no és qualsevol, i llavors ja no tenim una litúrgia abans de la funció, que ens fem uns massatges entre tots.
Ah, sí, us feu massatges?
Sí, fem una, bueno, com un escalfament físic, escalfem tots junts, no? Hi ha un sentiment de comunió, de dir, anem a explicar això tots junts i anem a fer un carinyo.
Sí, fins i tot, abans mateix de començar la funció, ens abracem tots, vull dir, no hi ha una...
No necessites tu d'allò.
Jo no necessito una
distància. Necessito 3 minuts que no estigueu vosaltres.
No, perquè sóc molt conscient que ho estem explicant tots junts, i de fet, jo els necessito a ells, i crec que els necessitem tots, no? I jo els necessito que em facin una abraçada i dir, vinga, anem a por ello, ho anem a explicar entre tots, i no necessito una distància. Potser en el procés d'assaig sí que va ser una mica més així.
De més separació.
Potser, o sigui, tampoc, però sí, com jo potser no comentava tot el que em passava per dins, perquè crec que ells també havien de defensar lo seu, llavors hi havia algú com de la construcció de les dues versions, que sí que crec que a mi personalment em va ajudar a vegades no escoltar-los a ells quan estaven creant i quan estaven com trobant coses, i jo tampoc compartir els meus moments amb ells, perquè crec que també eren processos molt diferents, no? Però una vegada ara ja sabem els llocs on hem d'estar, jo els necessito i estic molt agraïda d'estar amb una companyia i no estar sola a l'escenari, que és o sigui, que m'ajuda moltíssim.
Has dit que no havies fet gaire teatre, has dit abans?
No, jo vaig començar fent teatre, però amb el meu grup, com de la Jou, de l'estudi de Laura Jou, i després vaig fer la Pifina aquí, o sigui, el meu teatre gran on em vaig estrenar va ser el Borràs amb la Pifina.
I després tot el que ja t'hem vist, és a dir, papers televisius, i llavors ja hem vist el cinema, com en els últims anys, triomfant. Llavors aquest viatge cap al teatre de nou, què?
A mi m'encanta. O sigui, per mi té tot el sentit del món. Hi ha algú... És preciós fer teatre, i algú molt, molt, molt màgic, molt, molt, molt gratificant també, i et sents actriu cada dia, és preciós.
Carlos, en el teu cas, perquè has estat 5 anys, sí. Perquè, home, has estat molt ocupant fent sèries, pel·lis,
sí, i tot
això.
Sí, però malgrat el que jo desitjava, vull dir, jo sempre m'hauria agradat no apartar-me mai del teatre, però han sigut les agendes i les renovacions de temporades de sèries que tenia pactades que m'impedien assumir compromisos a llarg temps, i ara ja he decidit que em prometo a mi mateix que faig una obra de teatre a l'any.
O que no
el vull deixar mai més, perquè és el més bonic del món. És el que et dona sentit a l'ofici, és fer alta cuina, és que et passes 7 o 8 setmanes assajant i decidint si aquella frase la dius així o aixà, si el personatge... O sigui, hi ha una artesania que en l'audiovisual no existeix pels temps de l'audiovisual. Hi ha la voluntat de que existeixi, i també s'assaja l'audiovisual, però jo, bueno, crec que és objectiu que els temps d'assaig i el rigor i la finura del teatre no és molt difícil d'aconseguir l'audiovisual, i com a artistes volem, jo vull aprofundir així de profund, no? Llavors, i també del compromís polític, repeteixo, del que implica pujar-se a un escenari, anar-hi cada dia i explicar-ho a la gent a la cara. Jo vull que el teatre no torni a marxar.
Et tires molt pel compromís polític?
Ah, sí, a mi
m'excita. Me va.
Un altre trobarà altres motivacions, però a mi m'excita. Vull dir, no és casual que jo torni al teatre amb aquesta obra. Vull dir, és una decisió, no és una casualitat.
Ho dic perquè ho pensava, dic, després d'aquesta obra, igual com a actors pensaria, hòstia, m'agradaria fer una cosa que, saps, la tonteria més gran.
Un musical, no? Sí, m'encantaria.
Un musical. Sí, vols fer musical?
No.
Apunta't a Maricel, que igual encara hi ha un marge. No, ara ja hi ha sortit tots, però... Sí, un musical podries provar o no?
A la meva vida, jo volia ser Gene Kelly,
Jo
volia ser Fred Astaire de petit. M'encantaria que en aquest país es fessin musicals grossos, ben fets, de cinema. M'encantaria.
Ara no recordo si t'he vist cantant i ballant.
No, segur que no.
No has fet res?
Sí, bueno, vaig fer una sèrie Antena 3 que feia que tenia un grup de música i cantava jo, però...
I què tal? No l'has sentit, no, Àngeles? Que no l'estàs mirant com dient, jo no sé...
No, bueno, m'encantaria, no sé.
Què tal ho feies? No, home, digueu.
Jo crec que molt bé, m'he d'estimar a mi mateix, Xavi, de veritat. Si no m'estimo jo, qui m'estimarà?
I tu, Àngela, no t'has sortit això també de pensar, dir que el pròxim que faré serà una tonteria, una comèdia molt tonta,
sí, sí,
que faci riure molt i que em tregui el neguit que ara potser tinc aquests dies, no?
Sí, sí, total, dic, hòstia, tinc unes ganes de fer el burro i de... No, no, sí, sí, ja, i he recordat també molt la pell fina, que m'ho passava molt bé, i deia, hòstia, no, però ara és el que toca i ja està, però sí, sí, tinc també, és com que t'agafen més ganes de fer teatre i de seguir fent funcions.
Àngela, i bueno, us volia preguntar per una cosa que mira, fa pocs dies va venir al programa la Belén Rueda. I ens va estar parlant de una... Clar, és que ella té una trajectòria molt curiosa. Ella es posa a fer teatre i, bueno, actuació als 40 anys. Als 40 anys no, però una mica abans, però comença a fer tele i després de la primera peli és Mare d'entro amb 40. I guanya un Goya. I ella deia, clar, en aquell moment, no sé si ara és així, per això us ho volia preguntar, la gent que ha vingut molt i ha tingut un viatge molt marcat per la tele no eren benvinguts. O sigui, notàvem com una certa recança de dir, no, tu no podràs fer ara una pel·li o una obra de teatre així ara com està fent la Salomé en el Goya, no? Ho heu notat en algun moment, vosaltres, que heu passat molt temps a la tele també?
Et diré que no ho estic notant o no ho noto en la meva pell, perquè crec que jo ja havia fet teatre i he fet moltes coses i bla, 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 però és un estigma que existeix, la professió.
Sí, eh?
Sí, sí. Hi ha una certa part de la professió teatral que arrufa el nas quan actors de televisió o que fan més televisió gosen trepitjar aquell escenari sagrat.
Ui, el poema és el Romea.
Sí, sí. Home, espero que en mi no es pensi, jo no m'ho estic veient, però vull dir que jo ho he vist, no en mi, sinó en altres actors, i és algo que als Estats Units no passa o a Anglaterra no passa. Els millors actors anglesos fan teatre, fan tele i et presenten un late night, també. I aquí sí que hi ha més aquesta diferència, no? L'actor de musical, l'actor de teatre, l'actor de televisió i l'actor de cinema. Hi ha aquestes quatre parcel·les, no?
Mm. I no em toquis el d'allò, que és el meu,
i no em toquis,
i no m'ocupis el meu.
Fins i tot al revés, vull dir que al cinema un actor que ve del teatre, ui, aquests sobreactuen, els del teatre declamen molt, no et poses aquí a fer finura de cine, i aquest prejudici, no?
Sí, o sigui, jo estic molt agraïda a la tele perquè si no estaria al teatre, o sigui, jo vaig començar,
sí, jo
van obrir les portes del teatre per haver sortit al Com si fos ahir, si no, no... Jo pensava, hòstia, com ho faig perquè em cridin per càstings en teatre, no era fàcil entrar dins del cercle. I va ser així, o sigui que llavors, però llavors una mica sí que vaig sentir de dir, hòstia, ara ho he de fer bé, perquè és un altre llenguatge i que no es pensin que no se'm senti, que vocalitzi, que no, com que... I, però bueno, és com, a vegades també potser està més estava més en aquest cas al meu cap que a la realitat, no? Però sí que...
I recordes el moment aquest que va ser després d'haver fet televisió, que et diuen, és que t'he vist la sèrie, m'agrada això i això i això? Mm. O el primer, que, o es va ser un càsting?
Ah, per la pell fina no, per la pell fina va ser perquè havien vist el Com si fos ahir. Sí, sí. I...
Què et van dir que t'havien vist? Ho recordes?
No, que seguien la sèrie i que els agradava el que feia i que havien pensat que podia fer aquest personatge i havien pensat en mi.
Mm. Vaig acabant, 11 i 37 minuts, agraïm-vos que hagueu vingut l'endemà d'una obra així tan potent i que acabeu cansats i que acabeu molt esgotats. Només preguntar-vos si teniu la sensació, fa unes quantes setmanes parlàvem amb el Joel Joan i em deia, jo volia ser actor i no hi havia pla B, no? Vosaltres heu passat per aquesta fase, no hi havia pla B, i costés el que costés havia d'arribar això que buscàveu.
Jo no he tingut mai pla B, vaig començar molt petit, mai m'ho he tret del cap, no he treballat, tinc el privilegi de no haver treballat de qualsevol,
de
cap altra cosa, i no he tingut mai pla B. Tot el que he fet ha sigut coses per fomentar el plan A, que era reforçar la idea de l'actor. Com més anys passen, també em ve de gust explorar altres facetes dins la creació artística audiovisual, em vindrà de gust dirigir, em vindrà de gust produir, ho tinc claríssim, vull dir que no només l'actuació és allò que m'omple al 100%, vull dir que veig altres coses que em poden omplir molt, però sí que em veig aquí, clarament.
Mm. Jo sí que vaig passar per... O sigui, vaig estudiar criminologia, però crec que per dins sabia que no era un pla B, no? Jo al principi vaig començar dret, però quan vaig veure que realment les sortides eren igual, que volia ser actriu, vaig estudiar criminologia per veure l'experiència de la universitat i perquè era el que tocava una mica i per bueno, però no tenia cap sentit, o sigui, des del minut 1 no tenia molt de sentit.
Tu vas entrar per la porta, vas anar a la primera casa i dir, què estic fent aquí?
Sí, de fet no tenia amics, no era una cosa molt rara, perquè estava com a mitges, però bueno, vaig arribar fins quart i va ser interessant.
A quart?
Sí, a quart ho vaig deixar.
I et vas deixar a quart, home, perquè et falta?
Em falten les signatures, però em vaig matricular després per fer-ho a distància, tampoc no hi havia la motivació i ja vaig començar a treballar i ja està. Però bueno, era com més la idea d'aquest pla B que no realment a la realitat, no?
Carlos Cuevas, Ángela Cervantes, moltíssimes gràcies, felicitats per la feina, és un esforç enorme el que feu, també un privilegi, entenc, però a la vegada és molt, molt enriquidor per molta gent que pot anar al teatre. Que sigui un èxit. Després d'això, aquest mes que queda, després roda l'espectacle?
Sí,
seguim de gira.
Sí, el desgast encara el teniu al calendari. Carlos Cuevas, Ángela Cervantes, moltíssimes gràcies. Podeu veure el Jauria del Teatre Romea. 11:39 minuts, fem una pausa i seguim.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Què és revolucionar el mercat del lloguer? És la possibilitat que ofereix Lloguer Segur de gaudir de l'avançament de fins a 5 anys de renda. Més de 50 oficines a la vostra disposició, app de gestió, signatura digital i molt més. Informa't al 910-775-775 o a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci d'Ampeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança a tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
En la venta de tu coche, como en todo, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. El dimarts 9 d'abril, la gala dels Premis Drac, creats per RAC1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
3 minuts i seran 3 quarts de 12 del matí. I ara que hem tornat a la rutina de nou, per tercera i última vegada en aquest curs escolar, per entendre'ns, després de la Setmana Santa, els nens han tornat a l'escola, els grans també han tornat a fer les activitats habituals per afrontar el que és el tercer i darrer semestre de l'any. Volíem conversar una estona amb una de les persones que més en saben, ja no d'educació només, sinó del funcionament del cervell i, per tant, de la gestió, que moltes vegades parlem de com educar el nostre propi cervell, el de les criatures, el paper que tenen en no les pantalles a la nostra vida. Ell és el David Bueno, és doctor en biologia, especialista en neuroeducació. Aquest 2024, és procliu a l'hora de publicar llibres, però aquest 2024 n'ha publicat un que es diu Educa el teu cervell, on explica com funciona i què podem fer per treure-li el màxim partit per viure una mica més bé. O com ell diu al llibre, aprendre com funciona i com optimitzar-lo per viure una vida més plena. Què tal, David Bueno? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies. Encantat de conèixer-te. T'he llegit molt, que sàpigues, però no havíem tingut l'ocasió encara de trobar-nos. El llibre està anant molt bé, per cert, eh?
A mi m'han dit que sí.
Sí, no? Sí, sí. Bueno, això les editorials ja saps que també, encara que sigui l'època de Sant Jordi, no t'acaben d'explicar ben bé, no?
Bueno, és que tampoc no acaben de saber, perquè ells envien llibres i després els hi retornen alguns, també.
I algun dia se sabrà, no? Però en tot cas sí que és una matèria que tinc la impressió, no sé quina és la que crida més l'atenció o que interessa més al públic, però el funcionament del cervell, l'educació de les criatures, fa un temps que estem tots molt preocupats amb aquest punt de del coneixement, per entendre, no?
Bé, jo crec que preocupen les dues coses. El que preocupa és l'educació. Això està claríssim, és el centre neuràlgic d'una societat, és com eduquem, com ens eduquem, i com muntem el sistema aquest. El que passa és que des de fa ja uns quants anys, gairebé dues dècades, anem acumulant molts coneixements sobre com funciona el cervell, que ens ajuden a entendre millor perquè hi ha processos educatius que funcionen, n'hi ha que no, però sobretot quines conseqüències poden tenir a mitjà i a llarg termini. Jo no poso el mateix exemple. Enfadar-te molt amb una criatura perquè estudiï, fer-li agafar por al càstig, és una bona eina perquè aprengui coses, home, a curt termini pot ser, però a llarg termini té unes conseqüències nefastes per la personalitat d'aquella persona. Llavors, això ara coneixem els nivells, els mecanismes neuronals que hi ha darrere d'això i que ens fan entendre com hauríem d'enfocar l'educació, no pensant tant en què demà treguin bona nota, sinó sobretot pensant en d'aquí 5, 10, 15 o 20 anys, com tot allò que estem fent ara, com els estem ensenyant ara, els ajudarà, doncs això, a tenir una vida més empoderada, més capaços de decidir què volen, més conscients de les seves possibilitats.
També és veritat que hi ha com tota una generació que creia que educaria millor que els seus pares, no? I que pensava que es poden fer les coses de forma diferent, i llavors la vida passa pel damunt d'aquestes persones. I aquesta sèrie, que no sé si l'hauràs vist, d'Això no és Suècia, no? Que d'alguna manera parla d'aquests pares superconscients, que s'ho han pensat molt, que han llegit moltíssim, s'han informat moltíssim, i a l'hora de la veritat s'ofeguen en la pròpia manera de treballar l'educació dels seus fills, no?
Però això és molt típic. Jo penso que totes les generacions pensem que ho farem una mica millor que l'anterior, i normalment la generació anterior pensa que la següent és pitjor que ells.
Clar, 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 clar.
Hi ha les dues vessants. Això clar, ja hi ha escrits d'Aristòtil, la Grècia clàssica,
ara,
ja? dient que què passa amb la joventut d'ara, que no saben on van, no saben què volen, que només pensen en divertir-se. Clar, si fa 2.500 anys ja ho pensaven i ho seguim pensant, és que no és cert.
O sigui, és inevitable mirar amb preocupació les generacions noves, sempre, no? Totes les generacions ho han fet, s'han mirat els de sota dient, ui, el que ve ara, mare meva, no saben res, no volen, no els interessa, estan, són diferents de nosaltres, no? Al final.
Clar, són diferents, però que també el context és diferent. Deia que nosaltres ens vam aplicar nosaltres mateixos, no ho podem aplicar exactament als nostres fills, perquè el context és diferent.
Parlem del cervell, perquè continua sent l'òrgan més desconegut, suposo, no? Per molt que hi hagin molts estudis, se'n sàpiga com funciona, cap on camina, cap on no, perquè és important com canvia al llarg dels anys, no?
Segueix sent el més desconegut. Jo afegeixo per sort, perquè si no em quedaré sense feina abans de jubilar-me, no? Però és el més desconegut perquè, així com els altres, pots identificar molt bé les cèl·lules que tenen, què fa cada cèl·lula, què fa cada part de cada òrgan, el cervell és bastant més caòtic amb això. No és que sigui un caos, però sí que, com que tota la seva activitat se sustenta en connexions neuronals, que a més són plàstiques i van canviant, costa molt dir, doncs, aquesta ruta permet fer això, aquella altra ruta neuronal permet fer una altra cosa, totes les zones del cervell estan integrades entre elles, i això fa que sigui realment complex acabar d'entendre ben bé què està passant quan fem qualsevol tipus d'activitat. El que sí que està clar és que aquestes últimes dècades s'ha après moltíssimes coses, bàsicament per un avanç tècnic, que és que ara podem monitoritzar com s'està activant el cervell de forma externa, no invasiva i sense manipular-lo per res.
Clar, has parlat de la plasticitat del cervell, que és molt important, flexibilitat, en parles al llibre, no? Però sempre hi ha aquesta mena d'idea de fons que a mesura que et vas fent més gran és molt més difícil canviar-lo, aprendre coses noves. Això és així o hi ha canvis en aquesta manera d'entendre el cervell?
Ara, hi ha canvis, però sí que és una mica així. A veure, el cervell és molt plàstic quan som infants i fins a l'adolescència, i després, a poc, aquesta plasticitat va disminuint. No desapareix mai. És a dir, sempre podem aprendre coses noves, perquè el cervell sempre és plàstic, amb l'excepció de si alguna persona té la mala sort de tenir alguna malaltia neurodegenerativa quan es fa gran. Llavors aquí sí que canvia tot. Però si no, sempre és plàstic, sempre podem aprendre coses noves, però ho és menys. Passa que ho compensem molt bé.
Val.
Ho compensem molt bé, perquè fixem els aprenentatges nous sobre els aprenentatges antics que ja teníem. Clar, els infants aprenen molt fàcil, molt ràpid, però moltes vegades no integren bé perquè no tenen aquesta base d'aprenentatges previs perquè porten pocs anys vivint.
Però de què depèn que no sigui així, individu a individu? És a dir, si que algú amb 70 anys tingui la capacitat d'aprenentatge molt més alta que el senyor del costat que en té 65?
Mira, hi ha dos motius. Un és genètic, Els programes genètics que controlen, que gestionen com funciona tot el nostre cos, inclòs el cervell, no són exactament iguals amb cada persona. Hi ha persones amb més predisposició a mantenir aquesta flexibilitat en bon estat.
Per quin percentatge del pes és genètic?
Costa molt de dir, així en general, però oscil·la entre el 40 i el 60%.
Déu-n'hi-do, doncs, el pes genètic de la cosa.
Sí, sí, sí. És important, però que no hi podem fer res amb això. Cadascú té els gens que té, vale, molt bé, doncs ja està. L'important és que, com que no arriba al 100%, el que falta és l'educació que hem tingut, és com estem fent servir ara el nostre cervell. Perquè l'altra part important per marcar aquestes diferències és que, com més l'hem treballat, més fàcil li és continuar fent connexions noves. Això és com amb l'esport. Una persona que es manté esportivament activa arriba a gran estant en més bona forma que una persona que ha assegut al sofà quan tenia 25 anys i ja no s'ha mogut d'allà.
Clar. I això vol dir, més enllà de la teva feina, del que facis a la teva vida, seguir tenint què? Quin entrenament mental? És a dir, seguir llegint o seguir aprenent i educant-te, fer cursos? Com es manté actiu?
Mira, hi ha diverses coses. Una és fent allò que t'agrada. Mm. Que sigui mentalment
estimulant.
Pot ser llegir, pot ser anar al teatre, pot ser estar amb amics xerrant, discutint no vol dir necessàriament barallant-se, eh?
Sí, perdona, dir... allò que ara seré una miqueta així, però anar a fer birres pot ser un entrenament pel cervell, també.
Bueno, de fet, l'entrena millor el cafè amb una mica de canyella, vale? S'ha vist que...
Ah, sí, això, la canyella?
Sí, cafè amb canyella aporta nutrients essencials pel cervell.
Ja no em referia però... concretament al que prens quan vas al bar, però la trobada amb amics, sí. Si és plaent per tu...
És un exercici.
És un exercici.
Oi tant. Perquè estàs pendent de què t'estan dient, de tu participar a la conversa, tens el cervell molt actiu. I per tant això doncs et manté. No es tracta d'estar tot el dia al bar amb una cervesa xerrant amb els amics, sinó anar combinant coses diferents. Fer esport. L'esport moderat de més de 20 minuts de durada activa plasticitat del cervell. Meditar. Badar. Davant d'una posta de sol també activa la plasticitat del cervell. I per tot això, una cosa que és molt important tenir és tenir propòsits vitals, tenir objectius vitals. Aquelles persones que tenen o que tenim un objectiu. Que no vol dir que hi haguem d'arribar, això és bastant irrellevant, però que tenim una direcció que ens empeny a fer coses noves, i fer coses noves vol dir aprendre coses noves, el cervell es manté molt més plàstic durant molt més temps que no les persones que no tenen objectius.
Quina part de tot això que hem dit és transcendent que es formi en l'etapa més jove de la teva vida? És a dir, hi ha coses que evidentment no deus poder recuperar amb 50 anys si no els has treballat amb 5 o amb 10, no?
A veure, recuperar-ho al 100% no pots, però sempre pots recuperar alguna coseta que no havies fet, però com abans comences millor. És a dir, aquell infant que pot jugar, que està estimulat pel seu entorn, no sobreestimulat, i això jo penso que ho hem de tenir molt, molt present, sobreestimular els infants és tan perjudicial com tenir-los en la ignorància i que no puguin fer res.
Què és sobreestimular?
És anar més enllà del que ells per si mateixos farien. Tu deixes un infant, que estan amb un infant de 2 o 3 anys, a terra, amb les seves joguines preferides, i ell es posa a jugar sol. Si tu li vas dient, i ara fes això, i ara fes allò, i ara et porto a fer una altra activitat perquè així, i no li deixes en tot el dia una estona perquè pugui fer el que li dona la gana, això és sobreestimular. S'ha vist que els infants que tenen més estona de joc lliure, vol dir sense la intervenció directa d'un adult, que l'adult no li diu res, pot estar a prop, segons on estiguem, perquè no prengui mal, però que no li digui res, aquests infants, quan arriben a l'adolescència i a la joventut, són més curiosos, tenen més capacitat d'aprenentatge i molta més facilitat per gestionar l'ansietat i l'estrès. Aquells moments d'estrès que tots tenim, doncs ho gestionen molt millor, amb la qual cosa són més racionals i poden construir-se millor aquests objectius.
Quina part d'això és l'avorriment, també?
És molt important que tots, adults també,
ens avorrim.
Tinguem cada dia una estona per avorrir-nos. Perquè com que a vegades no ens agrada avorrir-nos, ja buscarem què farem. Però això implica estimular creativitat, estimular això, aquests objectius, i què puc fer? Doncs si cada dia saps que tens una estona que no tens res programat, doncs potser et posaràs a fer, no sé, maquetes d'avions de fusta. Clar, 2 hores allà amb la paciència, tallant les fustes, enganxant-les, això és un relax. i és una estona doncs, d'estar badant, de... que és un avorriment, avorrir no vol dir aquella sensació de pesada, que... no, no, és aquesta estona en què no tens res programat i no cal fer res tampoc.
Clar, el llibre parles del cervell i parles del paleolític. Tenim sí. un cervell paleolític?
Tenim un cervell paleolític, bueno...
Sí, tot, no hem evolucionat gaire.
Tot el nostre cos és bastant paleolític encara. Sí, eh? Sí, clar, perquè pensa que l'evolució és un procés extremadament lent. Estem parlant de dotzenes o centenars de milers d'anys perquè es notin canvis significatius en el nostre cos o en el nostre cervell. L'espècie humana ha viscut gairebé tota la seva història en el paleolític. El neolític tenia animals amb granges i camps de conreu... Es va inventar fa 8.000 anys. El cervell no ha canviat, però es comencen a intuir tendències evolutives. Per exemple, s'ha vist que hi ha una certa tendència a gestionar millor l'estrès. Passa que l'estrès augmenta més ràpidament que la tendència aquesta.
Deixa'm tornar al tema dels fills i de l'educació, no? Els anys més significatius per la formació del cervell i aquesta plasticitat, de quan a quan va?
Mira, hi hauria dues etapes. Una és la primera infantesa, que és quan estan incorporant l'ambient, bàsicament l'ambient social on viuen, i això condiciona com es percebran a si mateixos quan siguin després joves i adults i com es relacionen amb el seu entorn. I la segona és l'adolescència, perquè és quan han d'establir la seva autèntica personalitat com a persones adultes.
Sí, primer és mirar cap a fora i després mirar cap a dintre.
Sí, sí, sí. Primer miro què fan els altres, ho incorporo per poder saber jo com m'he de moure i després miro jo què vull ser, com vull ser, també en relació, lògicament, amb el teu entorn. Clar, aquest canvi, quan es produeix, doncs, a veure, depèn molt de cada persona, comença amb la pubertat. Aquests canvis que fan que maduri l'aparell reproductor, es desenvolupin els caràcters sexuals secundaris i a partir d'aquí comença el canvi cerebral, que és el que entenem com a adolescència, els canvis de comportament. I aquí a mi m'agrada molt dir una coseta, que és que la pubertat, i per tant l'inici de l'adolescència, s'ha avançat. Aquestes últimes dècades s'ha avançat entre 9 mesos i un any.
La pubertat?
La pubertat.
Arriba abans?
Arriba una mica abans. Per qüestions purament metabòliques. Mengem millor que mai, per tant acumulem més energia dins del cos i aquests canvis que consumeixen molta energia poden començar una miqueta abans. Però això el que fa és que els canvis cerebrals enxampin en els nois i noies amb un cervell més immadur. I els costa més entendre què els està passant que no pas quan la pubertat començava amb 12 anys i no amb 11, com ja comença ara amb algunes nenes.
O sigui, el canvi físic precedeix el cerebral.
Sí, són pràcticament coetanis, però com que comença abans el físic, també comença abans el cerebral, però el cervell no ha madurat encara, perquè necessita un temps per fer-ho. I els costa molt més entendre què els està passant. Per això l'adolescència és una mica més complexa ara del que era fa 50 anys o del que era fa 300 anys.
De fet, aquesta setmana teníem una notícia que, respecte a la salut mental dels adolescents, que deia alguna cosa així com més de 20.000 menors estan medicats a Catalunya per trastorns mentals.
És terrible.
Pot estar vinculat, això, al fet de que bueno, aquesta pubertat és molt més difícil i molt més dura.
Això contribueix, sí. Sí, i és una dada terrible, perquè ha anat augmentant i continua augmentant, aquest últim any ha continuat augmentant un 8,9%, si no recordo malament, d'unes dades que vaig veure fa uns pocs mesos. Continua augmentant. Són dos factors. Un és aquest, o això hi pot contribuir, i un altre és l'estrès social que ha anat incrementant també.
L'estrès social?
L'estrès social. Vivim en una societat molt estressada. Vull dir, s'han de llevar a les 7 del matí per entrar a l'institut a les 8, quan resulta que a l'adolescència el ritme biològic intern s'endarrereix i els porta a despertar-se espontàniament una mica més tard que a la infantesa.
Com?
El ritme biològic...
Els adolescents haurien... o sigui, si complissin els ritmes que els hi tocaria, haurien de dormir més temps que...
Haurien de despertar-se més tard i anar a dormir també més tard, que això ja ho fan.
Uh-huh.
Ja ho fan d'anar a dormir
sí,
més tard,
però
s'ha de despertar
sí.
abans, la qual cosa perden hores de son. I això incrementa també estrès. Però a més és llevar-te per anar a l'institut, per fer una assignatura, una altra, anar al pati, que anar al pati és molt important, més assignatures per sortir de casa, per fer de l'escola, per fer uns deures, per anar a fer esport, perquè l'esport és molt important, per després anar a fer música, o piano, o alemany, o un altre idioma, per arribar a casa esgotats, per tornar a dormir, les hores que toca no, una mica menys, un dia rere l'altre, durant molts anys, perquè estem parlant, que si comença cap als 12 o 13 anys amb la secundària. i acaba, doncs, quan comencen els estudis superiors, universitaris o no universitaris, estem parlant de vora 6 anys, però 6 anys és una tercera part de la seva vida, eh?
Clar, això que acabes de dibuixar, que és el món aquest dels extraescolars, per exemple, no? Hi ha molts pares que se senten responsables i que, per tant, decideixen, ja no per necessitat pròpia, sinó pensant en el bé dels seus fills, que facin moltes coses. És un error, això?
És un error, encara que ho fem des de la bona fe. És a dir, poden fer alguna coseta cada dia, però també cada dia necessiten estones sense res programat per fer. Igual que els infants, dèiem abans, igual que els adults també, seria el més convenient per tots nosaltres. Que facin una cosa, però no que no en facin dues. I a les èpoques que potser tenen doncs, exàmens i que han d'estudiar, s'ha d'estudiar, l'esforç és necessari per seguir endavant, doncs potser que aquelles èpoques que no facin cap extraescolar i que es dediquin doncs, a fer el que han de fer i a descansar i a badar i a sortir fent tomb amb els amics.
Quin pes hi tenen, això de la salut mental, les pantalles?
Doncs també té un pes molt important, és clar que sí.
N'has parlat molt, dels adolescents i les pantalles, i els nens i les pantalles, no?
Sí, sobretot perquè, primer, a través de les xarxes socials, ells, el seu cervell té la sensació de que estan connectats amb tot el món. Tenen milers d'amics, de followers, o com es diguin, és igual.